volem ser útils, però en un moment com el que estem vivint, en què moltes persones de la nostra societat civil es troben a davant d'un jutge, sent detingudes, etc., és més important que mai saber per què serveix el Consell de l'Advocacia Catalana i què li podem demanar. Perquè té nou president, és l'Ignasi Puig i Ventalló, Domènec. Expliquem qui és. Ara que ja la música ja està funcionant, ja pots parlar. Ignasi.
Nascut a Terrassa, exerceix d'advocat des del 1979. És llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona i especialitzat en dret civil. Degà del Col·legi d'Advocats de Terrassa des de l'any 2014, el desembre passat va assumir la presidència del Consell de l'Advocacia Catalana, l'òrgan representatiu dels 14 col·legis d'advocats catalans que té adherits, a més, els de les Illes Balears, Perpinyà i Andorra. Aplega més de 40.000 col·legiats. S'ha compromès, Ignasi Puig i Ventalló, a impulsar les reformes i convenis necessaris perquè l'advocacia garanteixi la igualtat d'oportunitats al ciutadà davant l'administració de justícia. Reconeix la desconfiança que genera actualment la justícia a la societat i vol evitar que aquesta imatge afecti també els advocats.
Ignasi Puig i Ventalló, molt bon dia i moltes felicitats.
Bon dia i moltes gràcies.
El president del Consell de l'Advocacia Catalana, què li diria a Carles Palacio, per exemple, un fotoperiodista que el van anar a buscar en un bar l'altre dia, el van detenir, a les persones que se'ls puguin sentir indefenses davant de la justícia, què poden venir-vos a dir al Consell de l'Advocacia?
Jo realment les atencions d'ahir, fet anòmal i irregular completament. Clar, les persones, és el que ara deia l'Ignasi, no?, que estan perdent la confiança en la justícia, i això és molt preocupant, perquè quan una persona no confia en la justícia és que hi ha alguna cosa que no funciona. I per tant, aquestes persones, evidentment, si veuen conculcats els seus drets, si d'alguna manera veuen que no se n'ensurten i que d'alguna forma doncs, els perjudiquen, doncs aquí hi ha la figura de l'advocat, que en definitiva és el que ha d'intentar que es respecti la llei i que es respecti, evidentment, els drets fonamentals.
Ignasi Puig, aquestes detencions van ser il·legals?
Jo diria, il·legals potser una paraula massa forta, però totalment irregulars o anòmales, completament.
Sí?
Completament.
Quan sentim a Grande Marlaska que diu el ministre, diu això, la justícia, després el mateix ministeri li diu no, el jutge i el fiscal no havien dictat un ordre de detenció i per tant t'estàs equivocant. Com pot ser que la Policia Nacional actuï, diguéssim, de manera autònoma?
Jo penso que tot està dintre l'entorn en què Catalunya està vivint. Aviam, aquestes detencions haguessin pogut ser fetes d'alguna manera, o abans de vacances de Nadal, o inclús més endavant, no? Jo, el fet de que haguéssim de Catrín a les vigílies de l'inici d'un procés més important que s'enfronta a Espanya, que s'enfronta a la democràcia espanyola, jo penso que hi ha alguna voluntat d'intimidar o alguna voluntat de crear una certa psicosi a la societat. I jo penso que aquesta és la determinació, perquè qui se li ocorreix detenir persones que van pel carrer o que estan completament identificades, com eren dos càrrecs públics doncs, que tots coneixem, quan els poden citar tranquil·lament que vagin a la comissaria i a partir d'aquí es presentin i els diguin que són investigats i que declarin sobre els fets que vulguin que declarin. Ara, anar amb aquestes actuacions que inclús amb ells m'han dit doncs, que inclús alguns policies anaven encara tapada, que van amanillar les persones, són fets totalment, detencions totalment anòmales i irregulars, repeteixo, i que en recorden altres temps.
Ignasi Puig, aquest matí fèiem una reflexió a la portada en referència als casos que afecten la família Pujol, que en el seu moment hi va haver moltes filtracions, es van publicar moltes coses en els diaris, després hi ha com un silenci i no n'acabem de treure l'aigua clara de casos que al final afecten, evidentment, la reputació i el prestigi de persones que de moment no tenen sentències al darrere. En el cas d'Oriol Pujol sí, perquè ha entrat ja a la presó, però no tenen sentències al darrere, especialment el cas de l'expresident Jordi Pujol, no? Les filtracions d'instruccions a la premsa, aquest és un dels problemes del descrèdit de la justícia?
Totalment. A més, són filtracions interessades. És a dir, hi ha alguna voluntat al darrere d'aquesta filtració de fer mal, o d'alguna manera provocar reaccions. I realment és un problema que la justícia té, de que aquestes filtracions no ajuden, perquè en tot, moltes vegades el que està dient és aportant una informació que no ha sigut validada i que inclús arriba a confondre molt més l'opinió pública. I realment això és preocupant. Jo penso que amb això doncs, tenim un greu problema a la justícia en aquest aspecte.
I això surt dels jutges o també surt dels advocats? I això ja us afecta a vosaltres, no? De dir, hi ha un codi deontològic on l'advocacia tingui molt clar que quan està en qüestió el prestigi, la vida de les persones que estan sent investigades, vosaltres hauríeu de tenir un codi deontològic que digués nosaltres no passem informació a la premsa mentre aquestes qüestions no estiguin dirimides judicialment?
Bé, realment és així. La realitat hauria de ser aquesta. El que passa que, esclar, cadascú utilitza les eines, armes, instruments doncs, que creu que li poden donar més bé al seu client. Evidentment que les filtracions poden sorgir des de l'àmbit judicial o inclús des de l'àmbit de la pròpia advocacia. No, ni no. Però realment, tornem a dir, és que la utilització que es fa moltes vegades és desafortunada i aquí és on pot provocar que a vegades es conculqui drets d'altres persones que no tenen res a veure.
Una altra de les qüestions que es discuteix i en el discurs de presentació com a president del Consell de l'Advocacia Catalana, Ignasi Puig i Ventalló posava molt l'accent amb la por per la pèrdua de confiança en la justícia. Això us afecta a tots, no? Però en aquests moments on estem veient, per exemple, els condemnats del cas de la Manada en llibertat, alguns membres del cas Gürtel condemnats, que encara no han entrat a la presó perquè com que han recorregut fins que no hi hagi la resolució dels recursos, doncs aquí no passa res. I en canvi, presó preventiva en el cas dels presos polítics i les preses polítiques, no? Les decisions que segurament molts de vosaltres no avaleu i discutiu, en quin moment pot haver-hi un fòrum entre vosaltres que realment aclareixi si hi ha discrecionalitat o no de la justícia?
Aquest és el gran problema. La pèrdua de confiança ve perquè la ciutadania, o en definitiva la població, té la idea de que no hi ha la divisió de poders, no existeix. I que, per tant, a partir d'aquí, doncs, hi ha un cert amiguisme en la política, doncs, que el fet de posar jutges en llocs importants i que, per tant, de representació, doncs això condiciona a vegades que es prenguin determinades decisions. És veritat, s'ha dit moltes vegades, i jo no seré un més que estic d'acord, en l'abús de la presó preventiva que s'ha fet en els presos polítics. Vull dir, això és claríssim i és obvi. Encara, vull dir, avui en dia, doncs inclús les defenses estan demanant que quan hi hagi el judici, doncs home, poder tenir, ni que sigui assentats al seu costat, els presos per poder
parlar amb ells
i, en definitiva, dissenyar l'estratègia més adequada, però inclús jo aniria molt més enllà. És que jo penso que els presos, al moment del judici, haurien d'estar en llibertat. És a dir, haurien, si volem una defensa com cal, doncs els presos haurien d'estar en llibertat o, si més no, tenir unes condicions de semi-llibertat que els permeti tenir la defensa més adequada. Jo penso que això és molt important pel tribunal, que guardar aquestes formes.
El Consell General del Poder Judicial potser és el punt d'inici de la desconfiança de la societat que ens està, de la gent que ens està sentint, perquè els hem explicat moltes vegades com es trien els membres del Consell General del Poder Judicial i hi ha molta discussió sobre la ingerència política dels principals partits. Ho vam viure amb els whatsapps d'Ignacio Cosidó en relació a Manuel Marchena, que és qui presidirà la sala del jutjat del Tribunal Suprem, no?
Exacte. Jo penso que és un sistema que s'ha vist clarament que no funciona. És a dir, la independència que hauria de ser entre el poder executiu i el poder judicial no existeix, a la vista de que és el poder legislatiu qui no nomena els jutges que han de ser els màxims representants de la judicatura de l'Estat, no? Per tant, aquí vol dir que si això no funciona hi ha aquesta desconfiança, sobretot amb la cúpula judicial, perquè amb això també vull trencar una llança en el que són els jutjats de base, que és el que ens movem cada dia, que fan la seva feina i treuen la seva sentència. Si s'equivoquen, doncs es pot anar amb recurs, però el que sí realment és que la cúpula judicial, doncs darrerament, doncs no ho ha fet bé, i per tant a partir d'aquí doncs és la pèrdua de confiança. Per tant, hem de canviar les normes. Vull dir, aquestes normes no funcionen, venen de la transició, i segurament doncs si volem que la justícia torni a ser aquell model en el que la ciutadania confiï, doncs l'hem de canviar. I, per tant, el sistema de designació dels alts càrrecs de la judicatura doncs ha de canviar i no pot continuar de la forma que està fins ara.
Aquesta desconfiança fa que hi hagi una petició de que hi hagi observadors internacionals en aquest judici del Tribunal Suprem sobre els fets del setembre i l'octubre del 2017. vostès, des del Consell de l'Advocacia Catalana, creuen que seria bo que hi hagués observadors internacionals?
Sens dubte. Jo penso que hi ha d'haver-hi màxima transparència. I aquí la justícia espanyola s'hi juga molt, moltíssim, la seva credibilitat davant, evidentment, dels països més avançats, no? Però inclús jo et diria que nosaltres, a nivell també del Consell de l'Advocacia Catalana, ens hem plantejat enviar-hi observadors, està en fase d'estudi, les comissions de drets humans del Consell ens han demanat que hi hagi observadors enviats pel Consell, nosaltres ens ho estem plantejant, i podria ser fàcilment doncs, que nosaltres, la mateixa advocacia catalana, doncs, enviés observadors en el judici.
I quan ho decidireu?
Bueno, això ho estem acabant de plantejar. Clar, d'alguna manera pensem una cosa, és un tema logístic. En un judici que es preveu que són 3 o 4 mesos, clar, si s'han d'enviar 3 o 4 advocats, doncs lògicament només que tanquin el despatx i no ens dediquin a altra cosa. Per tant, a partir d'aquí, les comissions de drets humans ens han demanat una sèrie de persones que puguin anar-hi. A partir d'aquí, el que hem demanat, doncs fes un plantejament de qui és el qui vol anar-hi i amb quines condicions hi voleu anar-hi, i a partir d'aquí el Consell ho estudiarà, i en definitiva, doncs sí, la petició és completament raonable, no tenim cap inconvenient en que el Consell de l'Advocacia Catalana estigui present en el si del judici.
El president del Consell de l'Advocacia Catalana, quin criteri té sobre el que vam viure la setmana passada, sobre el recurs que va presentar Ramon Setó davant de la degana, de la jutja degana de Barcelona, pel repartiment de la causa del jutjat número 13, que deu ser el cas més polèmic de tot el procés judicial, no? La instrucció d'aquest jutjat número 13 en mans de Ramírez Sunyer durant molt temps, ara mort, però es va dir que hi havia hagut discrecionalitat, que no s'havien aplicat els criteris que s'havien d'aplicar. Sí. Com ho vau viure vosaltres i quin criteri teniu?
Aviam, nosaltres ens hem manifestat, hem pensat doncs, que hi ha hagut opacitat en les normes de repartiment. És a dir, si les normes de repartiment hi ha d'haver-hi màxima transparència, perquè tothom ha de saber quan un presenta una querella o quan presenta una demanda, doncs ha de saber quines són les normes de distribució. Més que tot, per què? Per no anar a buscar aquell jutge que et pot interessar, com això havia passat temps enrere i, per tant, es havia superat. Doncs bé, si els col·legis d'advocats teníem i coneixíem les normes de repartiment, no coincidien justament amb el que denunciava el company Setó, en el sentit que havia anat a parar una causa anòmalament amb un jutjat que sortia de guàrdia. Clar, la sorpresa de l'advocacia va ser que després ens vam assabentar de que aquests criteris ja no existien i que hi havia nosaltres informàticament, que jo no es poso en dubte que puguin funcionar, però clar, no ens ho havien traslladat. Per tant, nosaltres el que d'alguna manera doncs, ens semblar gens correcte és aquesta opacitat, és a dir, que d'alguna manera doncs, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ens hagués comunicat a l'advocacia i els col·legis d'advocats, en definitiva, quines eren les normes de repartiment, justament per evitar això.
El que vostè ha dit, president, és que vol consolidar l'advocacia institucional com l'únic i veritable garant de la igualtat d'oportunitats del ciutadà en la defensa dels seus drets davant l'administració de justícia. I aquí ve allò de si la justícia és igual per tots. La gent pensa que si jo tinc diners, una persona que és interpel·lada per la justícia i s'ha de presentar en un jutjat a defensar-se, si té recursos econòmics, pot triar un bon advocat, aquest bon advocat es pot dedicar hores i hores, la justícia a vegades tampoc té els recursos, els fiscals, per exemple, això ho hem vist a les fiscalies anticorrupció, que tenen casos complexíssims, no tenen els recursos per fer la seva feina bé, i en canvi els qui es defensen de casos de corrupció tenen un exèrcit d'advocats a darrere, no? I aquí ve la gent que no té recursos, els advocats d'ofici. Està ben dotada i ben estructurada la defensa del ciutadà que no té accés en aquests advocats estrella, podríem dir-ne?
Sí, sí. Aviam, l'advocat d'ofici és un advocat que abans de ser advocat d'ofici, doncs, ha reunit una sèrie de condicions que li permet l'exercici completament honest i capacitat de la seva professió. Per tant, l'advocat d'ofici en tot moment està capacitat per poder assumir aquesta defensa de la persona que li demana. Evidentment que sempre hi ha aquestes diferències i que segurament hi ha macrodespatxos que assumeixen i que reparteixen molt més la feina amb altres companys. Però d'alguna manera el que hem d'intentar és que la persona que sense recursos pugui tenir la millor defensa per defensar, valga la redundància, els seus interessos. I això pensem i creiem que realment ho estem aconseguint. Evidentment, si en un moment determinat hi hagués algun advocat doncs, que deontològicament doncs, no fes la seva feina, doncs evidentment per això hi ha la correcció disciplinària, no? Però en tot cas hem de vanagloriar-nos de que l'advocacia d'ofici està funcionant a tot nivell en el nostre país.
De tota manera, el Col·legi d'Advocats de Barcelona va reivindicar una reforma de la llei de la justícia gratuïta perquè consideren que la norma actual té 21 anys i no recull la revolució que ha fet la societat. Això ho comparteix?
Sí, bueno, evidentment, aviam, hem de segurament fa 21 anys ningú es plantejava les clàusules hipotecàries, ningú es replantejava tota la problemàtica d'ocupació d'habitatges i, evidentment, és clar, el dret s'ha d'anar de tant, millor dit, la societat s'ha anat tant en funció de que el dret també, evidentment, doncs, ho necessita, no? I jo crec que, és clar que la reforma hi ha de ser-hi, en el sentit de que hem de posar els torns d'oficis en funció de quines siguin les problemàtiques actuals. I si avui en dia, doncs, com tots sabem, el col·lapse que pateix doncs, els col·legis, els jutjats uniprovincials de clàusules hipotecàries, doncs, evidentment, hem d'intentar que això es reformi per evitar que no es demori més del que és considerable doncs, la demanda de justícia per part de les persones que reclamen aquestes despeses.
En què se centrarà el Congrés de l'Advocacia Catalana que fareu del 27 al 29 de setembre que ve, no?
Va ser passat.
Va ser passat.
El vam fer.
El vau fer?
Sí, el vam fer al setembre a Tarragona.
I aleshores, de cara a monogràfics, diguem, aquesta denúncia que fa ara el president aquí de que no hi ha independència del poder judicial i que, a més, necessiteu que la ciutadania confiï en el sistema, no valdria la pena que estudiéssiu de quina manera advocats, jutges, magistrats, fiscals es poden asseure a fer un pacte, podríem dir-ne, perquè aquesta confiança es recuperi?
Bona decisió. Realment nosaltres, ja, jo quan vaig esmentar l'altre dia doncs, que volia retornar aquesta confiança amb la justícia, estava pensant justament en un pacte institucional. És a dir, que tots els operadors jurídics que d'alguna manera estem en la feina nostra doncs, per tirar endavant la justícia, doncs fer un pacte institucional a nivell de tots els operadors, més que tot per intentar doncs, que aquesta confiança, aquesta pèrdua de confiança en aquest món convuls que ens toca viure, doncs intentar recuperar la ciutadania, aquesta confiança en la justícia. I per tant això, doncs una de les maneres és que ens assentem en una taula, dialoguem, establim uns criteris i a partir d'aquí veure com podem avançar positivament de cara doncs, a aconseguir un món millor per tots.
No se li escapa que l'haurem de consultar freqüentment en els propers mesos per tot el que anirà passant, perquè la justícia serà protagonista d'aquest any una vegada més. Portem un munt d'anys que sou protagonistes, advocats i que estem sempre darrere vostre, no? Fent-vos consultes, però quan la gent creu que les sentències del cas de setembre i octubre del 2017 estan escrites, a vostè què els diu?
Jo els dic que no, tot i que, evidentment, penso que ho hem d'anar-ho veient a mesura que es vagi desenvolupant el judici. Jo penso que és un judici que serà una campanya política completa, és a dir, doncs, jo suposo que la campanya política de les municipals i de les europees la tindrem en el judici. Vull dir, serà un míting, no? Vull dir, això està claríssim. Clar, a partir d'aquí, jo dic que la sentència no està posada, perquè tot està en funció de com es desenvolupi l'actuació de la defensa. Jo penso que aquí la defensa ja ens han avançat alguns trets i algunes píndoles molt capacitats, però jo penso que aquest fals relat que des de Fiscalia doncs, ens han venut, en el que inclús les defenses, que hi ha hagut manipulació de proves o que hi ha hagut doncs, actuacions no gaire, podríem dir-ne...
Escrupuloses.
Sí, escrupuloses, doncs jo penso que si hi ha una bona defensa, com sens dubte hi haurà, jo crec que es anirà desmuntant aquest fals relat que ens han volgut vendre des de determinats llocs i a partir d'aquí jo penso que l'evidència quedarà. Si no és així, sempre cap al recurs en aquest aspecte, no? Però jo tinc molta confiança en la defensa. Penso que s'han envoltat dels millors professionals del dret penal doncs, que en exercici que pot haver-hi en aquest moment al nostre país i jo penso i tinc esperança en creure que la justícia encara pot ser justa. I penso que en aquest aspecte és el que un advocat ha de pensar quan planteja el seu cas amb un jutge.
És un judici polític, aquest?
Totalment. És un judici polític. I no em crec que ningú no ho vegi com un judici polític.
A Ignasi Puig i Ventalló, li volem agrair la claredat, la rapidesa amb la que s'expressa. No passa sovint tenir al matí a Catalunya Ràdio aquesta hora aquesta claredat de pregunta-resposta, sense circumloquis. Per tant, li agraeixo molt la claredat. Segur que algun altre dia l'haurem de consultar.
Moltes gràcies i quan vulgueu.
Que tingueu un bon dia.
Gràcies.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.